Avui la Clara semblava una locomotora quan ha vingut aquí a la ràdio.
Bueno, és que he vingut Laica Miura.
No, Laica Miura no. No t'ho dic per això.
Ànsia viva. No, per què m'ho dius?
Perquè t'acabes de fer d'això.
Ah, no, ara de sonar-te.
S'ha mocat.
Bueno, no sé si mocat. Saps sonar-te? Perquè, clar,
no, perquè
a veure,
no era mocar, era sonar, clar, allò.
Una cosa però... és quan fas allò, la sonada o el mocar-te...
La fina.
De cortesia, fina, que fas una mica de cosa, sí, però jo, aquí, entre nosaltres, que tots sabem de què ve, som professionals.
Tu et moques com un pirata, no? Escolta, com un pirata.
Perquè la cosa es netegi, que li dic a la Neus, crec que m'ha sortit una mica de massa encefàlica de la sonada.
No, és veritat, és que jo m'he fotut un espai i tot, semblava una central nuclear, això,
M'he netejat tot. Mira, quan estava a Com Ràdio, i va haver una època, no sé per què, que tenia com una cosa al·lèrgica, que tenia molts de mocs, anava al lavabo a mocar-me, perquè em feia vergonya. Però allò era, baixava tot, Penseu-se que allò tremolava. Si hi havia algun lavabo, devia pensar, aquesta que hi fa vàter.
Perquè no et podien veure. No et podien veure. Tiraven uns polvos pica-pica, com deien els hombres G.
Ostres, sí.
Ah, tot es faixant mai, que hi hagués algú que no pogués veure.
No sé, hi ha algú que feia tenir mocs. No es passa de vegades que no sabeu per què, que fabriqueu mocs inofensius, d'aquests mocs que no són divers.
En Joan li passa sovint a la
veritat. Que agradable conversa en aquesta hora del matí, hora d'esmorzar.
Heu de pensar que hi ha molta gent que està molt cruzant entre les mocs.
Exacte. Doncs no he acabat el tema, perquè el pitjor és quan els mocs et baixen per darrere.
Bueno.
I callats, i has de fer allò... Ai!
Però què vols dir que passen per darrere?
Prou, ja.
Deixem-ho.
Estan escrivint oients que, sisplau, estan esmorzant,
Quan no parlem de merda, parlem de mocs o pitjor, de rujat. Això és el pitjor. El vòmit...
No, deixem-ho estar. A veure, avui de què parlem? De dones.
Deixa'm saludar garrotxins, sobretot garrotxines, ciutadans i sobretot ciutadanes del món, que de bon rotllo recordo que són més del 51%, tot i que no es noti arreu. I aquesta, que és la setmana de la dona, tristament, perquè ja sabeu que no hi hauria d'haver ni dia de les dones ni res, però, en fi, vosaltres fa molt de temps que feu una programació a la qual parleu tota la setmana de les dones. Que sí, no sé, senyora, si us sigueu pioners en fer això. Fa molts anys que ho fem, no?
Jo diria que sí. De fet, ara molts s'apunten al carro, però nosaltres ja fa ben bé un parell d'anys que fem una setmana sencera dedicada a la dona, o tres.
Ho sé.
Ja hem perdut el compte.
Ho sé.
Són pioners de tantes coses, però com que són petits,
sí,
no se n'adonen.
Sí.
No, i acostuma a passar el contrari, que llavors hi ha alguna cosa i et diuen ho fas igual que dius, no. Escolta, ho van fer primer.
Exacte. Quan fa que nosaltres parlem de les sèries turques, que la mare d'en Pere i la meva mare van sortir a principi de temporada gravades, que la teva està en contra, sí. I la meva a favor.
Des de que ens vàrem anar a posar cabell, imagina't.
Doncs ara hi ha emissores nostrades que també fan parlar les mares, parlant d'allò de les sèries turques. Ai, us diré una cosa molt divertida. Ja sabeu que la meva mare fa abraçades turques, ja no fa petons.
Què vol dir
abraçades turques?
A les sèries turques, els petons, sabeu que la cosa està... Bueno, no hi ha molta carn ni molta cosa que es vegi. Tot és com molt angelical, però perquè hi ha censura, precisament. I s'abracen molt, i són unes abraçades, veu, molt sentides, d'aquestes. I la meva mare, des que mira les sèries turques, amb els nets i d'allò, no ens fa petons, a més amb el Covid i tot, sembla que els petons no van, fa abraçades turques, que és una abraçada d'aquestes que te queda tot embotrat. Però tu m'entenguis una cosa, m'entens com un... com un sandwich, com un sàndwich, tot allà replegat.
Una mica Teletubi, no?
Però ara et diré una cosa divertida. Aquesta setmana que he tingut un acte presencial a Barcelona i una reunió també amb molta gent presencial, gent que no ens coneixíem, que ens coneixíem de online, no? De videotrucades, de feina. Clar, quan arribes, què fas, no? La mà tampoc és massa higiènic donar-te la mà, ja ho sabem. El petó tampoc, com que estem a dos telediaris de treure la mascareta, la gent es fa abraçades.
Abraçades turques o sense ser turques?
Tipo turques, ja dic, escolteu, ens estem fent abraçades turques.
Els
jo
els hi
vaig dir, sí, i ahir en un evento, espera-te, em van dir, no, les abraçades s'han de fer pel cantó esquerre perquè ajuntes els dos cors.
Mare meva.
No dieu, pare, no. I vam fer l'abraçada per l'esquerra. Perquè, efectivament...
Més.
Neus, mira, aixeca.
A veure,
ara sentireu... La Neus i jo.
Espera,
us sentiran, però no us veuen.
Això amb en Joan i en Pere no ho podem fer perquè les petxugues els hi queden... a la boca. La Neus i jo sí.
Escolta'm, maca. A veure.
Pere, té raó. Ara. clar, això és pechito això com pechito.
Ara, ara t'ho volia dir, pechito sí, com pechito o pechina com pechina, perquè això ja sembla una altra cosa. Vull escoltar.
Però que sapigueu que estan de moda.
Què passa que t'has de coordinar, perquè si no sembla que estiguis ballant una mena de, ah, de dansa.
Et poses, sí, sí, la, amb la d'allò aquí i queda cor amb cor.
Que això és l'última moda d'abraçades.
Que maco. Sí, no, no.
Ara la gent... no. Acabo de veure una imatge de la portada del Penthouse. Vosaltres dues
deixeu de... Ai, per favor.
Escolta, una rosa i una morena allà posades així.
És que de veritat. A veure,
esborra. Mira enrere, esborra això.
Esborra, esborra, talla, talla.
La gent de casa no ho heu sentit, ha sigut un miratge.
Sí, sí.
La ja mare et de falta... Déu santa.
Escolta,
espera, espera, ja només et falta parlar del LIP.
Oh, escolta, el... era molt maca aquella, aquella revista.
Bueno, va, avancem, perquè, escolta...
Bueno, que sapigueu que ara la cosa més top que es porta... són reunions de feina, insisteixo, amb gent, amb càrrec, i vull dir, no una cosa de
són dir... Són aquestes abraçades,
conec,
així.
No, no, no et coneixes de res, et fas una abraçada turca, mm-hmm, i si vols ser ja el top, cor amb cor.
Molt bé,
cor,
ens ho apuntarem.
I ara, dit això...
Dit vaig, això,
vaig què? Al tema, bueno, avui només parlaré de dones, però començo per una mica explicar com està la presència de les dones als mitjans de comunicació, que és el que ens ocupa avui, com a mínim, a la meva secció, no? Per què és tan important això? Home, és important, jo ho deia, és que de vegades sembla una tonteria, una obvietat, és a dir, si les dones som el 51% de la societat, lo normal és que tinguéssim aquesta presència, ja no demanem el 50, no? Que els mitjans de comunicació... amb ampli sentit, ràdio, tele, premsa, tot, a l'hora d'opinar, estiguéssim també repartits 50 i 50. Com que la societat no és equitativa amb càrrecs i tot, sabem que la proporció és 80-20, no millorem gaire, als mitjans la cosa no està millor. Des de l'any 2016 hi ha una iniciativa que la nostra audiència ho sap, la tenim allisonada perquè els hi expliquem tot. Va néixer el moviment On són les dones, que és un moviment que neix on hi ha dones periodistes, però també n'hi ha que no, que es dediquen a comptar, és a dir, és com un exèrcit de dones que cada dia una agafa un mitjà. Mira, jo miro el Punt Avui, jo miro RAC1, i miren els programes més importants que hi ha, doncs mira quantes dones hi ha a les tertúlies que opinen, quantes dones surten aquí, allà, perquè, home, doncs perquè és important tenir referents femenins. Si sempre que ve un expert és un home, arribem a pensar de manera subliminal que és que no hi ha dones expertes per parlar d'allò. Uh-huh. I sí que hi som. Ja sé que les dones, allò que diem, Neus, i sé que n'heu parlat també aquesta setmana, que tenim allò que es diu la síndrome de la impostora, no?
Sí.
Perquè, clar, uh-huh, abans d'anar als llocs, i vosaltres, i ho hem comentat això, Joel, amb vosaltres, les dones ens ho pensem, ens ho repensem,
sí, sí,
els homes, sí, foten a la piscina, pum!
Sí, sí, ja hi ha aigua, ja hi ha aigua.
N'hem d'aprendre, però això és el pes també dels estereotips, de molts anys de dir, no, tu no pots, tu no en saps, tu no en fas prou, no estàs prou preparada, i això sembla que no. És com aquella musiqueta, no? Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-ti.
I això, Clara,
al final te la creus.
Ho havia vist molt quan produíem tertúlies i havíem de convidar dones.
Costa molt, Joel.
Molts dels comentaris eren aquest. Jo no sé si estic preparada, jo no sé si podré, etcètera, etcètera.
Sap greu, eh? Sap
sí?
greu, però és així, eh? No, és així, eh?
I encara passa. I no només a tertúlies, expertes. Quan busques una experta per parlar de qualsevol dels temes d'actualitat, costa, i les expertes es concentren en allò que està potser més destinat a la cura, les psicòlogues, és a dir, les metgesses, no? Costa molt trobar, per exemple, una experta tècnica, una enginyera,
que n'hi ha,
mira, una
aquesta
informàtica...
Setmana hem portat dones investigadores de l'IDIPGI, per exemple.
Per exemple, ostres, l'IDIPGI, que fa una feinassa i hi ha dones fantàstiques aquí, però costa. Bueno, en tot cas, 11 les dones són, ara parlarem, són el gran cul de molts mitjans de comunicació, on el percentatge de dones traient els públics que estan obligats, perquè la llei d'igualtat, que aquí tenim una llei d'igualtat, senyores i senyors, obliga el 40%, és a dir, ja no parlem del 50, però sí que obliga, per exemple, Catalunya Ràdio està obligada a que hi hagi un 40% de representació femenina, i ho ha de compensar si en un lloc no pot, doncs en un altre lloc.
I per què un 40 i no un 50?
Perquè si amb prou feines arribem al 40, a més, què passa? Que tampoc hi ha mecanismes de control per controlar que realment s'arriba a aquest 40, perquè això hauria de ser de compliment de tothom. Per tant, no arribem... A veure, aquí no o sigui, el 40 s'arriba a llocs que veus molt, no? Però, per exemple, hi ha emissores importants aquesta setmana, ja fa 2 anys que, per exemple, les dones de RAC1 fan campanya,
sí, sí, sí,
que només les veiem el Dia de la Dona. Les dones de RAC1, diguéssim, Què diem que és important de les dones? Que arribin als llocs de lideratge, perquè quan tu pots liderar, canvies coses, canvies dinàmiques, o que fem equip amb els homes a l'hora de fer moltes coses. Doncs a RAC1 només hi ha un 10% de dones que fan programa, i encara no són les franges de prime time. Estan relegades a franges, doncs mira, a les 6 del matí del dissabte, i això és un fet.
Sí, sí.
I això és un fet que encara ara està passant, no? Malgrat que hi ha una llei que diu que el 40% haurien de ser dones i opinadores. Doncs bé, on són les dones no s'ho callen, a més tenen perfil, ho fan des del 2016, i fan informes, per exemple, el que han fet ara que us comentaré, el presentaran, el porten al Parlament de Catalunya a final d'aquest mes, dintre dels actes, diguem, que tenen del 8M, que és quan publiquen els seus informes. Tenen perfil a Twitter, tenen perfil a Twitter, a Facebook i a Instagram, a més són molt canyeres, perquè fan rodolins, o sigui, saps com les tacanyones? Quan una dona no és en un lloc, doncs fan rodolins d'aquest tipus. I llavors tenen un barem, tenen semàfor, diguem, els punts verds és quan hi ha dones i els punts vermells és quan no, no? Llavors, el barem com va? Va, ho tinc aquí, de no anem bé, no anem bé, és que potser o no hi ha cap dona o n'hi ha una. Anem fatal, de no, no anem bé, és que no n'hi ha cap, vale? Anem fatal, n'hi ha una. Anem bé, ja la proporció s'acosta a aquest 40% i ja era hora, i deu haver més dones com es, no? Doncs mira, us dic el nombre de vegades que s'ha repetit això, no? No anem bé, 4.769 vegades. Això vol dir que això a diferents mitjans, vale. Anem fatal, 2.517 vegades. Bueno, ja ho veieu, com està la cosa.
Sí, sí, sí.
Anem bé, 1.649 vegades. I ja era hora, és a dir, més dones com es, 205 vegades. Vale? Llavors, aquest informe, què diuen? Que només el que han fet ara, que presentaran al Parlament de Catalunya, que només el 29% dels tertulians i opinadors són dones. Recordem el que ha fet la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño, que va dir que no aniria a cap més debat on sigui l'única dona. Pobra dona, no anirà enlloc. No, és que no sé qui li posaran, jo crec que vam comentar aquí. Vam dir, pobra dona, no? El que vol és treure's feina de sobre, perquè no anirà a cap debat. Perquè moltes vegades, doncs, a les esferes de poder, jo m'hi he trobat moltes i moltes vegades amb actes que presento, tots són homes. Més coses, això, no? La veu de l'expert sempre és una veu masculina, i què més? El que us deia, no?, dels mecanismes de control, si la llei diu que el 40% hem de ser dones, home, intentem que d'alguna manera això es compleixi, no?
Per tant, vol dir que aquests mecanismes de control no controlen gaire.
No controlen gaire, però una cosa positiva que destacava en el col·lectiu on són les dones és que, clar, cada vegada més a xarxes socials hi ha les dones, i també hi ha molts homes, que es queixen d'això, és a dir, que fan fotos quan a la tele hi ha un debat i hi ha 5 homes i una dona, doncs fan la foto, la pengen, citen on són les dones i diuen, TV3, què passa, no? O què passa 8TV, no? I això també ajuda a que, bueno, entre tots i totes la cosa millori.
Però clar, però jo també et diré una cosa clara, per exemple, en el cas d'un debat electoral tampoc és culpa del mitjà si tots els caps de llista són homes.
No, home, això,
jo penso que això va a part, eh?
Clar. Clar,
això va a part, vull dir.
Però les tertúlies i bueno, allò que diem, no? Tu ara ho deies que havia passat aquí, però si tu escoltes els mitjans en general o mires, habitualment la proporció no
però
hi és,
potser,
eh?
Ara ja... dones que no el que
dèiem abans.
Bueno,
això
aquí
és, això
aquesta
també hi és.
A veure, és el que deia la Clara, que aquesta síndrome de l'impostor, que n'hem parlat moltes vegades, etcètera, o sigui, és trist que passi, les dones ens sentim així. No, no. Però és una realitat, clar. És una realitat que clar. Passa.
I les tertúlies ara ja no queda bé que tots siguin homes. Sempre hi ha una dona, fixeu-vos-hi, a totes.
Clar, si has de ser l'única, també,
una,
vegades.
Que també costa, que hi parlen a sobre, que la trepitgen, que aquestes coses que dius, bueno, doncs, a veure, no? Entre tots i totes, vull dir que això està bé, que com a mínim hi hagi aquest col·lectiu que visibilitzi això, perquè és molt important. És allò de dir, com era la dona del, com era la dona del César, no només ha de ser tal, sinó que ha de semblar-ho. Doncs el tema aquest de dir, les dones fem moltes coses, arribem a molts llocs, però s'ha de saber, això es diu postureig, i les dones no en sabem de fer postureig d'aquest tipus.
Tenim altra feina.
No, però Neus, veus, això és un dels arguments que moltes dones, no, és que a part de tal després tinc-lo de casa, no. Hem de guardar un moment pel postureig.
Però jo sempre he dit que una dona val per 4 homes. No
el fotem. Màrqueting, Pere. No, però les dones, això ho arraconem. Els homes que sou més... Saps el pavo real, aquell que estén tot a la cua, aquella cosa... Però és veritat, no, ho dic en aquest cas, ho dic en positiu. Us sabeu vendre molt bé. I a les dones ens falta. O sigui, que dones... Pastoreig. Viva, no el pastoreig, una altra cosa.
Home, pastoreig també, eh?
Pasturar,
hi ha pastores,
pasturar és una altra cosa. No, no, de pasturar també es va pasturar. Mira, a la vora de casa de la Neus, hi ha uns vedells a la vora de casa teva.
Són maquíssims. Petits,
tan maquíssims.
Sí. Vedells, té, eh? Hi ha
vedells, no, no són meus.
Ah, ella té gallina.
No, perquè clar, jo
tinc gallina, gallina...
Dic ara per una categoria.
Tens una gallina?
No, és que calla, dos van passar... Mira,
van finar.
Van... Saps pas com van finar?
Jo diria que van finiquitar.
Mira, devia ser culpa d'un home, això també. No d'un home, d'un mascle.
Ja està, ja està.
Però
tens
el gall de la passió a casa teva, per favor. Va fulminar les gallines.
Què passa que a casa...
Què li va fer amb la gallina?
Les gallines, aquestes, les dues
de les que tens tu,
de les de casa, a les nits sortien a passejar.
Sí.
Estan amb un tancadet. Però van aprendre com sortir. Després no sabien entrar.
Són llestes, les gallines.
Ja es diu que és més d'allò que una gallina.
Va matar la gata.
Doncs sortien a passejar, però llavors no sabien tornar a entrar, perquè la manera que feien per sortir no podien després entrar, perquè és alta la d'allò. Però no passava res, no, no, es quedaven allà, i al dematí tu les veies, deies, va, maques, cap i entraven. Fins que un dia va arribar un teixó o una quilla o un animal d'aquests i manteneu què va passar, doncs que al matí ja no van entrar.
Mare, els hi has de comprar un gall.
Se les va fotre totes dues.
Mira, compra'ls un gall que les gallines disfrutaran, perquè no me les tinguis allà soles.
Això li preocupa molt a la Clara, aquest tema.
És un comentari molt masclista, això.
Ara t'ho volia dir.
És un masclista. Ho diria al revés.
Si tingués... No necessita per res el gall, les gallines aquestes.
Escolta'm, si ho diria al revés, si tingués un gall, diria, escolta'm... Jo la imatge més trista que he vist, i us he dit vegades, vaig anar amb una granja de truges.
Ja hi som.
Amb un reportatge que vaig fer, hi havia tres, no sé quantes truges, i tenien un exemplar allà, que era un berro, es diu berro, es diu així, eh? No és que li digui jo. Amb una peste que feia de les feromones de lo calent que anava aquella bèstia. Perquè, clar, sentia la ferum de les 300 truges i me'l tenien tancat només com a objecte sexual per escalfar les truges perquè els extreien... Bueno, i vaig dir, això? Aquest pobre animal?
I no vas fer, no vas fer un reportatge
home,
de queixa?
Home, vaig dedicar-li un moment en el berraco. Home...
Però que li vas fer un reportatge.
Home, dintre del reportatge em vaig fixar...
Va sortir. Li va dedicar uns minuts.
Home,
li va dedicar uns minuts.
Això és un objecte sexual de... No ho sé, el berraco. Vaig anar amb un semental que es deia Messi. Aquest sí que tenia nom.
Per favor.
Que li... No anem al tema, anem al tema que ens ocupa. Aquí a Vic, això, eh? És que he fet moltes coses. És divertit, perquè, bueno, al final a la vida parles de coses, de vegades dic, no sé per què és això. Llavors me'n recordo, ai, sí, aquell dia allà a la granja que semblava aquell testallido que anava, mare de Déu. Bueno, anem al tema.
Aquesta secció, no veieu que estem anant.
Sí, sí, com diu el meu pare, anem de santificat a matines.
Exacte, exacte.
Però això és com la vida misma, sí. Perquè sí, sí. Ara no diríeu mai on anirem. Joel, vinga.
On anem?
Home.
Una ola, llego a mi vida. Com una ola.
I ara us preguntareu, parlem de dones? Me poses la Rocío Jurado, que va ser en el seu temps l'estereotip, diguem, a sobre seu van caure tots els estereotips masclistes, perquè la Rocío era una dona empoderada, recordem que va canviar tota la vestimenta, diguem, del que se suposava que les dones que cantàvem, el que cantava ella aquella època, ella es va posar vestits escotats, anava, bueno, amb tot el que tenia allà, tot l'aparador, tot estupendo, i clar, una dona així en aquella època no podia ser l'esposa, perquè la Rocío era lo prohibido. Fixeu-vos, a la cançó sempre era l'amant, la que la deixaven, la que ella deia, la que feia. O sigui, una dona així havia de ser turmentada i relegada a la cosa prohibida, perquè els homes no aguantaven algú com la Jurado. Una dona com aquesta... A casa, una que no fes gaire fressa i aquestes
I
coses.
I fes endreça, eh?
I endreça. I us diré una cosa que vaig descobrir no fa massa, que és que moltes de les cançons de la Rocío Jurado els escrivia el Manuel Alejandro, el músic, però les lletres no són de Manuel Alejandro, són de la seva dona, que tenia quatre fills i mentre talaiava els fills feia les lletres, aquestes cançons, el Com una ola, Lo siento mi amor, que les escoltarem, totes aquestes que dius, ostres, realment, no?, expressen aquest sentiment, les va fer la dona d'en Manuel Alejandro, el que passa és que també silenciada i tot s'ho emportava el gran músic que era Manuel Alejandro. Mm.
Doncs sí, la que dona estava emprenyada amb el seu home, aquesta dona.
Tenia temps de fer-ho, bueno, es devia desfogar, però sí. Les lletres les feia una dona. Doncs mira, potser per això ja transmeten totes aquestes
coses. Varen marcar.
Quan us preguntareu, i per què parles de la Rocío Jurado, pare d'això? Doncs escolteu, la Rocío Carrasco, que la tia de Calés hi entén i sap que la veta de la seva mare i tot això tira molt, i ara està ja obrint les caixes de l'herència, ja ho
saps
tu.
Sí, però ja m'ho he perdut, això. Jo,
bueno,
ja,
és igual, ja, però no, jo t'he dit que ja estem en aquesta fase, no? Doncs ha fet una productora, la Rocío Carrasco, i va dir, calla, faré un concert benèfic que negociarem Telecinco, que s'emeti el 8M, un concert benèfic, es va fer a Madrid el vespre del 8M, homenatge a Rocío Jurado. I molt bé, tothom eufòric, hi havia, bueno, presentava això, la Mercedes Milà i la Isabel Jiménez, van fer una alfombra roja allà al Wishing Center, hi havia més de 30 artistes dones versionant Rocío Jurado. I què va passar? Que estic per agafar l'italiano i no dic cremar-lo, que em van fer les dones aquelles que cremaven, les dones intel·ligents.
Què va fer? Va posar futbol aquell dia.
No.
Va decidir última hora que no emetia l'especial de la Rocío Jurado, com és la finalitat és benèfica, vull dir que no aquí d'això.
I per quin motiu?
Van emetre, bueno, sabeu que Telecinco, no sé si ho sabeu, us explico, té una crisi brutal, les audiències de les tardes
molt,
del Sálvame no s'aixequen, han començat a acomiadar gent i tot plegat, i com que Antena 3 va com una bala, ja fa temps que la política d'Antena 3 juntament amb la Sexta és diferent, doncs van dir, no, ara com fan audiència?
Cosa que anava a dir, perquè perdoneu que no, és que no ho miro, però dius que tot el Sálvame està perdent i Antena 3 que contraprograma, bueno, què tenen que faci més?
Antena 3
que
fan? Fan
sèries, no?
Sèries?
Sí, fan turques, no?
Sí. Però a part de les sèries, tot el tema també d'informatius, tot el tema, per exemple, la Sexta tot el dia fan infoshows, tot el dia la Sexta és informatiu, sí, rere informatiu, tot el tema de la guerra d'Ucraïna, doncs en prime time són capaços de canviar coses. Fins ara no, aquesta no era l'aposta de Telecinco, però vam dir, escolta'm, si el veí li funciona a nosaltres també. Per tant, han substituït el prime time del vespre, ho van substituir per un especial de la guerra d'Ucraïna, amb la indignació. La Mercedes Milà estava indignada perquè, clar, ja tot...
Bueno, la Mercedes Milà, per què?
Ho presentava ella i deia, home, escolta'm, això ja estava pactat i hi ha moltes hores per fer tot això, hi ha molts dies, vull dir, home, això era una cosa... Bueno, la bona notícia quina és? Que després de l'enrenou, al final, avui, divendres, al vespre, hi ha l'especial de la Rocío Jurado, que jo no em truqueu ni m'envieu cap missatge, a partir, us diré l'hora concreta, de les 22:50. Havia de començar a les 10, però com que continuen fent aquest especial d'Ucraïna, a cada dia que presenta l'Anna Terradillos, que crec que és la substituta de l'Anna Rosa Quintana, que compta que això ho deu fer la productora de la Quintana, perquè aquesta ho fa tot, doncs això, a les 22:50 irem a dormir tard, perquè hi ha tota l'alfombra vermella i llavors hi ha el concert de la Rocío Jurado, que per exemple el Como una ola, sabeu qui el cantarà? La Soledad Jiménez.
Ah, bé,
ostres, no? Tinc ganes d'escoltar-la cantant.
Ostres,
Com una ola.
La Soledad Jiménez cantant aquesta cançó. Clar, però jo no l'hi veig, eh?
Bueno, li farà una versió
més. Escolta'm, també hi ha la Rigoberta Bandini i les Tanxugueires fent versions de la Jurado.
Les Tanxugueires que venen a Sant Feliu, eh?
Què dius? Sí. Sant Feliu de Pallerols?
No, home, no. No, home, no.
Escolta'm, perdona. Trenco una llança a favor de Sant Feliu de Pallerols,
que
venen
que no.
Molts cantants i cantantes.
Sí.
Vale.
Home, va venir Jordi Dan, eh?
Home, va
Sant Feliu de Pallerols, poca broma, eh?
Escolta'm, si va venir Jordi Dan... Pot venir tothom. Poden venir les Tanxugueires.
Les Tanxugueires.
Que per nosaltres són Tanxugueires.
I ho serà sempre, això.
Ho serà sempre.
Els hi ha quedat el nom pobres, eh?
Costa molt de dir. Doncs, bueno, escolteu... us dic algunes de les 30 artistes que aquesta nit estaran a la tele amb la Rocío Jurado. És que, a més, clar, han fet això el divendres per contraprogramar el Desafío. Recordeu que Antena 3 estrena el programa el Desafío, que en parlava la setmana passada, tot plegat. Doncs ves que no ho hagin fet només per això, perquè estrenen el Desafío i ells posen a aquella hora l'especial del concert de Rocío Jurado.
Això es demostra que la gent està canviant els seus gustos, eh?
I tant.
Perquè si fins ara...
Quants anys fa que hi ha Salva?
És una pesadilla.
A més, el van ampliar, no? Fan totes les tardes i vespres i vinga i tot.
Ara hi ha la Patiño i l'altra.
Bueno, ara us explicaré.
Allò
és impresentable. Jo crec que la gent hi arriba a un punt. Posa'm en una altra de la Rocío Jurado. Aquella del Si Amanece, te'n recordes?
A veure, aviam, potser és aquesta.
Di això amb un home aquella època. Escolta bé.
Que estoy dormida.
És perquè ha passat una mala nit.
Aquesta encara, clar. Cállate, coi. Cállate, cállate. Ja comença suau, eh? Que bonica. Con tus caricias.
Cállate, cállate, cállate.
Ara es va enfilant. Dius, ai, que mona, aquesta dona. Vinga, Rocío, adelante.
Que estoy desnuda.
I, això aquella època era una bomba, dir això. Escolta'm.
Cúbreme, cúbreme, cúbreme.
Cobrir amb doble sentit.
Perquè no passi fred.
Però el fort ve ara a la tornada, eh? El missatge no és subliminal. Tu escolta bé.
Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez, amame otra vez. Les mismes fuerzas.
Atenció, que demana més sexe i de qualitat. Això, una dona d'aquella època, això no es veia a les cançons. Vull dir que la Rocío Jurado, en aquest sentit, va ser pionera.
Això és perquè la dona de Manuel Alejandro...
Ah, tu anava a dir això, ho escrivia la dona mentre estava allà. Sí,
que tenia quatre fills i entre Viveró i Viveró l'havia dinastit a sobre.
Això és que quan...
I con les mismes fuerzas, eh?
Això és que quan Manuel Alejandro entrava a l'habitació li deia... Passa cap allà.
Exacte.
Deixa'm entrar al llit.
L'altre deia, espera't un moment. Bueno, escolteu.
Era la monotonia que hi havia cada dia a casa seva.
Exacte. Ah. Aquesta nit a l'especial de la Rocío Jurado del 8M, Pastora Soler, Solea Morente, Ruth Lorenzo, Sole Jiménez, Ana Guerra, Nia Correira, Edurne, Bebe, Beatriz Luengo, és que estic emocionada, Tan Xungueiras, ja sé que sobre la N és igual, Rigoberta Bandini i més. Home,
ja en faran un disc d'això, no?
No ho sé què faran, però jo aquesta nit no em truqueu, eh? Ja us he dit, 22:50...
Pensava que anava a dir el número de telèfon de cada dia.
Escolta'm una cosa, per tant, ho faran per Telecinco, o sigui, publicitat a manta...
Però hi ha una cosa que us dic, clar, tota la part de la catifa vermella la inclouen a dintre del Sálvame Deluxe per fer pujar l'audiència. Tontos no són, perquè els números del Deluxe pugin i després emetran el concert.
Per cert, que l'altre dia llegia una entrevista que li van fer a Lectures a Jorge Javier Vázquez, que també ja se la veu a venir, eh? De que el programa el cancel·laran d'aquí 4 dies.
És que estan acomiadant i fent neteja i diuen que busquen cares noves a Telecinco. Cares noves, jo crec que el que necessiten són idees noves, a part de cares noves.
Ara t'ho volia dir, però cares noves...
Si canvies la cara, però fas la mateixa me...
El nòvio d'aquella que està dins de la casa i l'altre que és no sé què...
Un moment, atenció amb els temps que corren, que diuen que poden tornar a fitxar l'Antonio David Flores.
Uf, ui!
Sí,
perquè el va acomiadar a la Casa de la Tele, que és la productora, però es veu que té vincles amb Telecinco. És que dius, home, això...
Però no t'estranyi, ara té una nòvia nova, patètic. Que també està a Telecinco, ara.
És patètic, no sé
què passa. Tot és bastant endogàmic.
Sí, què voleu que us digui? Parlant d'acomiadament, la setmana passada dèiem que bueno... que Telecinco, o anunciava Telecinco que acomiadava Paz Padilla, recordeu que a principis de gener ell era presentant Sálvame, fruit d'una entrevista... A veure, anem al tema, perquè vosaltres dos no hi éreu i us vull posar el tall, perquè és digne d'escoltar-lo, eh? És a dir, a veure... la Paz Padilla, l'Anna Igartiburu entrevista, fixeu-vos el binomi, eh? La Maria del Monte i la Paz Padilla, amb una d'aquestes, amb
un zoom,
un tipus zoom, exactament, que el plano era brutal, perquè la Maria del Monte, saps aquell plano que t'agafes la papada des de sota, que no ho has de fer mai,
un contrapicat,
un contrapicat amb tota la papada aquí, que bueno, és una cosa horrorosa, bueno, total. Parlaven i surt el tema del coronavirus i les vacunes, que és un tema delicat. Ostres, no el treguis amb aquestes dues, perquè no saps això on pot anar. Bueno, total, li pregunten a la Paz Padilla per les vacunes i l'Omicron i tot plegat, i què diu la Paz Padilla? Escolteu.
Tenen les dues vacunes.
Aquesta és la Maria del Monte.
Però sí que da igual, les vacunes no sirven para nada.
I lo ha vuelto a pasar.
Mira, la vacuna és una proteína que te meten la Spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján.
¿De Luján?
Y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Omicron. Ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te metes la Spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te ponga, dos, tres... El virus ya entra por otro lado, con lo cual te infecta.
Cualquier variante te puede pillar.
Claro, evidentemente, lo que ha pasado, las dos, la Delta y la Omicron, han mutado en África. Lo bueno,
bueno, chicas,
lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente, ya está tanta gente inmunizada, que hay muy poca gente ya con COVID, que se piensa que este será el final del COVID.
Ah, heu flipat, no? O sigui, tu imagina't, la cara de l'Igartiburu era un poema, o sigui, la Maria del Monte i aquesta parlant de l'Onicron, de la vacuna, que si te sale
por ahí... De la ventana i la puerta.
Però és el que tu deies, Clara, era un esport de risc portar aquestes dues i treure aquest tema, no?
Què passa? Passa això, evidentment hi ha un rebombori a xarxes brutal, en contra de Paz Padilla, del que diu i de tot plegat, i... van al Sálvame i l'altra diplomada que tenim a Espanya, que és la Belén Esteban.
Escolta, que està a Dubai ara amb els despatxos, eh? No ho sabies, això?
Bueno, amb els despatxos, perdona. Ara faig un incís. Vaig anar al súper, no diré quin, i ara us ensenyaré la foto, que té patates rosses, la Belén Esteban, ara.
Doncs què dius ara?
Toma, us he fet la foto per ensenyar. No, no, en sèrio.
Què vol dir que té patates rosses?
Coi, mira,
Neus.
A veure un moment. Selecciones de la Esteban.
Ai, per favor.
Per favor, surt ella amb un davantal. No,
ai,
no.
Per favor.
Però això de quina marca és, això?
De no, de la Belén Esteban.
Són les patates
de la seva marca.
Però hi ha una marca d'un supermercat.
No, és marca pròpia.
És marca pròpia.
Una empresa que fa gaspatxos, fan patates fregides i no sé què quedaran més fa, i li posen amb ella. I ella
diu que són les receptes de la mare, de l'àvia, no? I ven,
segur. Ja t'ho dic, estava a Dubai, ara.
No, bueno, tornem al tema. La Belén Esteban, la diplomada influencer d'allò, li tira per cara a la Paz Padilla, que és la presentadora en aquell moment del programa, doncs que és una antivacunes i tal. I l'altra diu que aquest tall s'ha tret de context i se'n va. Ella se'n va del plató, se'n va i no torna, perquè ho vam comentar aquí, ostres, fa un mes que no sabem res de la paspadilla, que no torna.
O sigui, va deixar l'audiència plantada,
va marxar i no tornar. Això ja ho fan, de marxar, però tornen els 3 dies o l'endemà i van... En fi, total, que la setmana passada l'anunci era que Telecinco rescindia el contracte amb la paspadilla, doncs perquè va marxar i no va tornar, és a dir, un dia aquesta senyora va marxar de plató, tenia un contracte de llarga durada, sí, en un dia molt clar, se'n va anar, i no va tornar. Bueno, la notícia quina és aquesta setmana? A veure, l'advocada de la Paz Padilla, que es diu Maya Vasco, que a més és youtuber i explica coses dels seus clients a YouTube, jo mai contractis una advocada youtuber. Que és que jo hi ha coses que... Ho veieu o
mare
no?
Meva.
No,
estem en un món... Tothom s'ha de posar les mans.
Sí. Doncs l'advocada youtuber de la Paz Padilla, que es diu Maya Vasco, atenció, aquesta setmana, ho acaba de dir ara, o sigui, la notícia és, o d'aquest matí o d'ahir al vespre, que... ara demandarà a Telecinco, i han entrat la demanda, perquè va acomiadar Paz Padilla no aquesta setmana passada, com ens ha dit, sinó l'endemà que ella marxés del programa.
Ah.
La va acomiadar l'endemà. Què va fer Paz Padilla al saber això? Doncs van fer, no van dir res, van fer un mutis amb l'advocada, el que van fer és... demanar una conciliació, perquè es veu que abans de demandar algú per la via civil has d'haver volgut conciliar amb ell, no? Has de cremar aquest tràmit.
Sí.
Es va fer això, Telecinco no va estar pel tema, i ara ja van per l'altra cosa. És a dir, no, diu la Paz Padilla, us confirmo, diu l'advocada youtuber Maya Vasco, que la demanda l'hem posat per la via judicial, perquè han demandat a Mediaset, a Publiespanya i a la Fàbrica de la Tele, a Tokiski, perquè diuen que s'han vulnerat els drets fonamentals de la Paz Padilla, diguéssim, el tocar el seu dret a la llibertat d'expressió, que és el que va exercir, i demanen, a banda de que no es trenqui el contracte que té de llarga durada, que deu ser d'una pasta important, que li paguin 20.000 euros d'indemnització per tot el tema. O sigui que... ja ho veus.
Déu-n'hi-do. La Paz Padilla, que encara surt a Telecinco, encara que no sigui indirectament, perquè surt...
Diu que estava promocionant productes o no sé què, sortia a les xarxes.
Amb anuncis i, a més, també amb allò de Qui no hi qui en viva, o no sé com es diu, aquell allò...
Però això està gravat.
No, però vull dir que surt indirectament.
Ah, sí.
Encara que no la vulguin, la tenen allà.
Bueno, però deuen ser... A veure, deuen ser coses que ja té gravades,
no? Sí, no, clar.
Però, en fi...
Que jo estava pensant una cosa... Que, escolta'm, ara aquesta de la Belén Esteban està a Dubai fent la representació de les patates fregides aquestes i el gaspatxo...
Us imagineu els de Dubai amb la Belén Esteban, que no saben qui és?
No, però diu que ven molt, eh?
A Dubai?
A Dubai. Diu que la tenen... Va, espera, encara la veuràs amb un jeque ara d'aquells.
Que fort.
Jo pensava, la Neus, que la tenim aquí i que... No, no em miris amb aquesta cara.
Aviam.
Els ous de les gallines de la Neus?
No, de la gallina. Ara només en tinc una. Doncs,
encara són més exclusius.
Exacte, sí. Exacte. No sé si podríem promocionar-ho també així com la Belén i posar, no sé, ma una pobra... calceta d'ous amb la teva cara i la gallina al costat, sí, o una cosa d'aquesta.
La pobra en fa una al dia, si pot. No, no tenim gaires ventes.
Va, però seria més exclusiu.
Neus, escolta,
una dotzena d'aquells ous valdrien un ull de la cara.
Escolta, Neus, a veure, t'ho imagina't la campanya. Descobreix l'ou d'allò que l'ou. Home, sí o no? Sí o no?
L'ou de Llocolou.
L'ou de Llocolou és una marca...
A preu d'or.
A preu d'or, sí, sí.
Bueno, és una marca registrada ja, des d'aquest moment.
Escolta'm, hi ha uns ous que són com blavosos. No, sí. Sí, 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 sí. Són molt blaus. Sí. Com ho fan per fer?
És una qüestió, em sembla, de l'alimentació que els hi donen i tal, eh?
Els hi deuen donar petacetes d'aquells blaus.
Jo quan vaig al cine i menjo les crispetes de colors, la meva de Xonsis és blau elèctric.
Oh, 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 oh!
Un dia em vaig esverar, dic, valga'm Déu, tinc alguna cosa estranya, i llavors vaig pensar que havia menjat crispetes.
El colorant.
El colorant.
Quan
el
es barreja colorant. Tot el colorant, queda un color...
I la remolatxa.
La remolatxa també.
Nena, tu menges remolatxa i vés a fer un pipí.
Que el fas vermell. Bueno, si menges rovellons el fas marron, no us esvareu, perquè clar, també és un altre tema. Que
hem començat parlant i ja tornem altra vegada, bueno, ho veieu doncs, o no?
Escolta. I a més amb figures literàries. Si menges rovellons...
Exacte. Els que estaven fent el croissant, ara no sé, potser estan acabant el cafè.
Però
i tornem.
Que consti que no parlem ni de Rujat ni de les coses que...
Va, avancem. Què més?
El nostre tema central són les dones.
Sí.
Sí.
Tant si són d'aquí... com si són de Madrid, d'Andalusia o de la Xina.
Hola, ara. És que era lluny.
Home,
i ja retard.
Hem de fer un tema històric. Els boomers dels de la generació X sabran qui són. Cuando te digo China, China, China del alma, pero tú me contestas, chinito de amor. Ara tú, ara tú.
Quan te digo China, China, China de l'alma...
Has de baixar el top, era, perquè si no faràs com les gallines de la Neus.
Ara jo. Chinito tu, chinita jo.
Chinito jo, chinita tu.
Mare meva, que no és tramol, així se la...
A veure, a veure.
Sempre, sempre...
Què els hi passa als xinos?
Els gèneres no sap... No, a les xines.
A les xines?
No, els xinos ara tenen un problema. Els homes, vull dir.
Per què?
Els homes xinesos.
Escoltem aquesta cançó, que consti que la posem amb molt de carinyo,
sí,
perquè tota una generació la vam cantar i és una relació d'amor entre un xino i una xina, sí, sí. Xinita de amor. Què va passar a la Xina? Home, tants anys amb la política del fill únic, no riguis que no.
Jo és que no l'havia sentit mai i estic al·lucinant.
No l'havia sentit
però
mai.
Però tu quants anys tens, Neus?
No, som molt 24, som molt joves.
Jo estic 24 i les dents, perquè clar, no em lliga. Com pot ser que no sàpiga Xini Doria Mol?
No tinc ni idea.
No.
És estrany,
és que,
no?
És que estic amb els ulls com l'emoticona aquella mirant-vos a vosaltres
meva,
cantar.
Mare per favor, per l'amor de Déu. Posa no. Aquella de l'Enrique i Anna, de les, no sé què, de la Xina, que també ens agrada. Bueno, durant molts anys,
A veure.
Quina poses ara? Vamos
a cantar otra. A veure, que he trobat el Chinito de Amor en la versió original.
Home,
dels pallassos de la tele.
Home, els pallassos de
família. Abajo el decorado. Fantástico. Solo falta un poquito de magia.
Ara apareix una xina.
Bueno, la diferència és que ara canta ell, però jo i això ho he cantat. Escolta.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas. Xinita de amor.
Ho veus, Neus?
No, jo no l'havia sentit.
No l'havia sentit mai.
Ara tenim tota la plaça Mercat cantant el Xinita de amor. Puja.
Xinita de amor.
Va, vinga, tots.
Xinita tu, xinito yo, xinito tu, xinita yo. Y nuestro amor así será. Siempre.
Avancem.
Durant molts anys a la Xina hi va haver, la Xina, una dictadura amb tot el que suposa, la política del fill únic, és a dir, només deixaven tenir una criatura per família. Què passava? Que com que és una societat absolutament patriarcal, on les dones allà encara tenen menys drets que aquí, les famílies no volien nenes. Què feien? o les mataven, és a dir, o interrompien, o sigui, ja no les volien, o les abandonaven en els orfenats. Recordem que TV3 fa anys va fer aquell reportatge colpidor sobre els orfenats a la Xina i que hi va haver una corrent a Catalunya que hi ha moltes famílies que van adoptar nenes, diguem, d'aquella fornada al veure aquell reportatge que la veritat és que ens va colpir. Doncs bé, què passa, com es diu allò, com ho diuen, qui en siembra, ajudeu-me perquè estic anòmica avui.
Qui en siembra...
Qui sembra recull.
Neus, al revés. Qui siembra tal, recoge tempestades. Qui en siembra vientos, recoge tempestades o de esos tal, esos lodos. Bueno, total, el tema, clar, tants anys amb la política del fill únic, allà només volien nois, què passa ara a la Xina? Què passa? Que no tenen dones? Hi ha regions a la Xina que per cada 10 homes toca una dona.
Hauran de fer com allò que feien aquí a l'estat espanyol, caravana de mujeres, bé, en aquest cas eren homes que anaven a buscar les dones, no, per casar-se.
Tenen un problema molt seriós, perquè, clar, vull dir, se'ls hi està envellint la població, a més els homes estan frustrats i les dones se senten perseguides. Tu imagina't tenir una requesta potencial, o sigui, cada dona, sense fer res, com a mínim 10. Com a mínim 10.
Bueno, és un desequilibri que és greu, perquè té conseqüències, evidentment.
Té conseqüències, i a més, això ho dic referent a la televisió també, perquè, clar, els programes de trobar parella triomfen, sobretot entre els homes, que, clar, les dones també volen triar una mica. Què passa també a la Xina? Que es poden divorciar i es poden separar des de fa un temps cap aquí, i hi ha, com que ja són molts, la generació dels avis, doncs n'hi ha molts que estan divorciats i busquen parella. Total, què ho està petant a la Xina, que ho explicava el corresponsal del periòdico fa uns dies? Doncs un first date dels avis de la Xina.
De tercera edat, per entendre'ns.
Arrasa. És a dir, degut a aquesta superpoblació que hi ha d'homes i dones divorciats de més de 60 anys, explicava el Lucas de la Cal, que és el corresponsal no del periòdico, sinó del Mundo, a Pequín, doncs que aquest programa està arrasant més que First Dates aquí, o sigui, tot el que sigui això funciona. I ho explicava, bueno, posava un exemple de dir, Cui Wenying entra a plató, amb una, és que jo
el
nom...
Qui has dit?
Cui, a veure, Neus,
no sé xinès, què vols que digui?
Jo tampoc, però està com tu com ho llegiries?
Sí, està com traduït, ja? Perquè diu Cui Kingwen, no?
Veus, la Neus
és algo així.
Té de Queen. Queen entra en ple ese pedazo de plató i diu, entra en plató amb una gorra, diu, vestit de negre i una coixeja estil Jordi Dan, això sempre...
Una coixera, vols dir?
Una coixera, allò, king. I demana, diu, la meva esposa va morir fa 23 dies i la
23 dies?
23 dies i la vull oblidar.
En 23 dies ja va el
dol. Que la vull oblidar.
El dol li ha durat poc, no?
Bueno, per això ho peta aquest programa. I diu...
Tant el terme, la vull oblidar.
La vull oblidar. Diu, vull una esposa jove i guapa.
Anna estava fins aquí de la dona, així.
Bueno, no sé, vull dir, no.
Mira, la dona allà on sigui, se li despertarà a les nits, eh?
Exacte.
En 8-5-1, molt bé, doncs escolta'm.
I llavors, per tant, el reality no és d'homes i dones d'aquesta edat, sinó que entenc que deu ser de tot. Venen homes grans que busquen, com aquest, dones joves.
No, però quan ell diu jove, potser aquest home té 75 anys i en busca una de 60, que per ell ja és jove.
Però és normal, això, també, perquè, escolta, si deies que no es podia divorciar fins fa poc a la Xina...
Clar, n'hi ha molts.
Clar, ara tothom s'ha alliberat.
I pel que fa a les noies, diguem, que no són d'aquesta edat, pensa que, clar, les noies tenen un allau tal de...
De demanda.
De demanda i de pretendents, que el que fan és s'apunten a webs de cites pagant perquè l'algoritme els hi seleccioni. Clar, o sigui, estan triomfant també les webs de cites, però no el Tinder, per entendre'n, sinó volen pagar perquè diu, escolta'm, neteja'm, fes-me una mica de neteja, anem per feina, perquè hi ha tant de candidat que d'aquí que hagi triat i també se senten una mica pressionades les dones i a tenir fills, perquè, clar, vull dir, no totes les xineses s'han de voler casar i han de voler tenir fills, no?
Però doncs, escolta'm una cosa, els que van decidir això a la Xina continuen manant avui, no?
Home, i escolta'm, i lo que te rondaré morena, clar. Perquè jo no sé tu, si jo no veig pas que
hi hagi gaires canvis.
Que hagin de marxar d'allà, bueno, en fi.
Déu-n'hi-do.
Anem a Eurovisió o no? Perquè, escolta'm, el Festival d'Eurovisió, amb tot aquest tema de la guerra d'Ucraïna i tot, jo no sé si dic que perilla o no, però està la corda fluixa de dir a veure què farem, eh?
Això t'ho volia preguntar, perquè recordo que al principi de l'esclat de la guerra, una de les sancions que va posar Europa va ser que no participés Rússia al Festival d'Eurovisió, que vaig pensar, en Putin es deu petar de riure, si aquesta és la sanció més greu que li imposes.
No, pensa, nosaltres ho vam dir aquí al matí, vam dir, escolta'm, el que han de fer és treure'ls del Festival d'Eurovisió, i ho feien a la tarda.
A la tarda el van treure, ens varen escoltar.
Ens escolten, ho feien a la tarda. Home, és un símbol, Joel, jo crec que hi ha coses que són simbòliques, no? És com dir això, ja sé que evidentment en Putin potser se l'enrefot no estar al Festival d'Eurovisió, però és un símbol de que Rússia no només no la vulguin ara, sinó que l'expulsin del festival, que no li voldran
que
més.
Que vol dir que, exacte, l'han de readmetre en tot cas.
Exacte, però bueno, si tenen Austràlia, vull dir que l'Eurovisió també fan coses rares, però el tema és aquest. Però clar, amb tot el que està passant, amb tot l'ambient que hi ha, celebrar el festival... Jo he anat buscant, perquè cada setmana busco, dic, ai, 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 a veure si sí, a veure si no, els diferents països que estan fent ara les finals continuen.
Però creus que es podrien plantejar suspendre'l aquest any?
O al contrari, no? Potser aquest any té més sentit que mai, no? Que Ucraïna vingui, que cantin i que hi hagi aquest sentiment, no? I que potser, jo què sé, fins i tot simbòlicament Ucraïna guanyés el Festival d'Eurovisió.
És que les cases d'apostes és la que guanya en aquests moments, clar.
És clar, és tot depèn, no? El missatge tu el pots girar i ho pots fer. Pensa
perquè
que...
com va el tema? Ara ho vas explicar, Clara, però no me'n recordo. El tema del televot i Eurovisió, perquè tu ara dius que guanyi... Si poder un jurat professional pot pensar anem a les cançons, però popularment segurament pot tenir els números.
Eurovisió, el televot no és com aquí, té molt de pes. És a dir, que el jurat pot dir una cosa...
I ho pot canviar el televot.
I pot canviar una altra. Aquesta és la que hi havia d'anar, que al final no hi va perquè va visitar de manera, diguem, poc regular la península de Crimea, i això pels ucranians és pecat mortal. És a dir, ella es va retirar, no sé si la van arribar a treure, ella es va retirar, i ara s'enfrontarà a un problema amb la justícia al seu país. Aquesta cantant, que la cançó era preciosa, aquesta cançó era molt bonica, i al final hi van uns altres.
Però vols dir que ella... va trepitjar sol
va anar a la península de Crimea.
Ha de demanar un permís, es veu, per anar-hi, i ella no el va demanar.
Perquè només s'hi pot anar via Rússia amb avió, i allà hi va anar per terra, i va anar com d'estranquis, i no sé com s'ha sabut, i això, Ucraïna, amb
no
tot
perdona.
El tema, no perdona, és a dir, que ell es va retirar i ja està. Avui us vull parlar de Letònia, de Letònia, precisament, per tot aquest tema que parlem del sexisme, del que es diu i el que no es pot dir a Eurovisió. Bueno, us en recordeu que la Rigoberta van dir no va poder ensenyar la teta. Perquè, és clar, si no, no fos cas que la de tal... Doncs, bueno, hi ha una cançó de Letònia que això m'ho va fer veure en Pere. És que en Pere també sembla que no i... S'ho mira tot, és una guina. I us la guineu, perdoneu. Doncs la cançó de Letònia, que en principi, a veure, el tema és inofensiu, es diu Eat Your Salad, menja't l'amanida. És com l'Andreïta, comet el pollo, però a Letònia és, coi, menja't l'amanida. Eat Your Salad, és aquesta. I like them both fresh, like them both juicy, I
ride my bicycle to work. Canta en anglès, veig.
Canta en anglès, sí, perquè si cantessin amb l'idioma de Letònia no entendríem res.
No, però escolta, els coreans cantaven en coreà i també tothom les cantava.
Però és una de les coses que a mi més m'agraden del Festival d'Eurovisió, que és que es canti amb l'idioma original.
Per això t'ho deia.
Que ens ho subtitulin o que ens ho expliquin. I jo crec que la gràcia i la riquesa d'Europa són els diferents idiomes que hi ha, que jo crec que es torna bastant aquí ara, també.
Però
aquests no. Bueno, la cançó què diu? Clar, d'entrada dius, home, aquest títol és inofensiu, no? Menja't la manida, però clar, quan sents la lletra diu, en comptes de carn, bueno, és que clar, no sé, digues
com
tu
ho diràs? Que... No, digue-ho tu.
Menjo vegetals i ho dic, aquesta hora és horari infantil,
no,
o
sí,
no?
Sí, digues, què? Bueno, posa un sinònim, ja ens
menjo
entendrem.
Menjo vegetals i
l'art de triomf.
I petxines.
Ara.
I petxines.
Però diuen la paraula que comença amb C i acaba amb bo, m'entens?
Ah,
que té una N i una N.
Ens hem entès.
Bueno, això en castellà, en català és més...
Diu, m'agraden frescos
curta.
I...
Curta.
Frescos, exacte, en català és més curta. C-O... N-Y. Diu, m'agraden frescos i gustosos, i sucosos. I llavors diu, oblida't... Clar, aquí ho dic, a veure, dic en castellà, perquè... Ja, olvídate de los perritos calientes, porque mi salsicha es más grande. Això, la cançó de Letònia. Ara se n'han adonat, jo dic, aviam.
No, però ara han canviat la lletra.
Anava a dir, però si deien de canviar fins i tot la de la... Ai, em surt el nom.
L'Slomo.
Exacte, deien de canviar alguna cosa per si era masclista i tal, com home, no li canviaran no, això?
De l'eslaumó també, també déu sí, nhi la lletra que portem sí, nosaltres. Sí,
que entenc sí, que aquesta sí, també
és de la setmana
canviar,
del 8M, no? Clar. No, bueno, és que clar, això...
No, no, primer l'has d'entendre, la que portem nosaltres.
Primer, no, exacte, perquè no... I el bo és que no és ni castellà, ni no, anglès, no, ni res, i ara tenen problemes, us dic, amb la quota de castellà perquè no arriba. Hi ha les paraules tallades i no arriba. Escolta'm, els que van guanyar l'any passat, els Maneskin, també van haver de canviar una frase que deia... És millor tocar-se els deixonsis, la paraula ja la sabeu, doncs la van canviar i van dir és millor no cometre errors.
Carai, que fi.
És ben bé el mateix, no?
Igual.
No sé, vull dir, no. Però jo no ho sabia, això.
El que passa que sabent que, per exemple, hi haurà censura, per dir-ho així, entre cometes, en el festival, ja que ho posin aquestes lletres. Vull dir que ja facin la lletra normal.
Però això, però això no és una estratègia, perquè si tu ja saps que te la tombaran, tu això ho anuncies prèviament després d'haver presentat la cançó original i tens la campanya de publicitat feta.
Sí, sí, mira, aquests potser també ningú s'hauria fixat amb aquesta cançó, que tampoc és res de més.
No, però sona bé,
a veure,
independentment de la lletra.
Aviam. A veure.
Ara és que enganxem al final, però ara torna a començar, veus? És el que té la ciència.
Exacte, està sostenibilitat.
Com té el pollo, no? Com té el pollo.
Andreita, com té el pollo? Sí. És que, esclar, no m'estranya que triomfi la, la Belén Esteban a Dubai. Jo la vull veure. No, home, quan vaig veure les patates al súper, ara us passaré la foto perquè la pengeu. Però imagina't a Dubai, que no saben tot el passat i qui és aquesta dona aquí. Que ella de parlar, vinga, és que jo mis patates, és que vamos, és que...
Bueno, que els hi cau molt simpàtica,
home, tu diràs, perquè jo al·lucino amb aquesta dona i la capacitat que té per... Bueno, doncs com a reclam, com a reclam per vendre... Deixeu-me acabar amb la Rocío Jurado i un tema que en aquella època va fer història, perquè, clar, que li diguis amb algú... Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Una cosa és que dels matí dius, mira, escolta'm, tornem-hi, que no m'he quedat bé. Però que li digués amb un home, algú com ella, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Escolta'm, això...
L'enfonses.
Aquesta nit no em truqueu, no m'envieu missatges.
No ho farem, no ho farem.
Posaré el modo avión a les 22:50. Perquè Telecinco fa l'especial del dia de la dona de la Mas Grande.
Escolta, i què passarà? Perquè aquesta nit es veu que ha de ploure. Si cauen quatre llams i ens quedem sense tele...
Si ens quedem sense tele.
I no t'arriba la senyal, què faràs llavors?
Home, que ens hem de quedar sense tele. Home, no cridis al mal temps.
Oh, no, no.
Amor de Déu.
Escolta'm.
Oh, te la pot tallar en Putin també,
Sí.
En Putin em talla la jurada. És pitjor que quan vaig estar a punt de quedar-me sense cotnes pel confinament.
Va ser un moment molt crític.
Iria allà amb en Putin i li diria lo siento, mi amor, pero yo hoy te lo voy a decir. I no m'atura, vamos, no m'atura res. Escolteu, aquest programa d'avui, deixeu-me que el dediqui a totes les dones, de totes les generacions, des de les més petites fins a les més grans, amb un missatge senzill. Ho podem fer tot. Que ningú ens digui, tinguem l'edat que tenim, la que sigui, que no podem fer una cosa. I la dedico també a tots els homes que entenen que en aquesta lluita ens han d'acompanyar. No podem anar soles, perquè som el 50%. 50-50. Lo siento, mi amor.
Lo siento. Lo siento, mi amor. No s'esganyitava,
Home, la Jurado tenia aquí una potència espectacular. M'agradava molt. La posada en escena, també.
Lo siento, mi amor, però se t'ha acabat el temps.
Ara. Se m'ha acabat el temps. Me'n vaig a esmorzar, que estem preparant el carnaval, sí, i altra feina tinc. Sí.
Apa, que vagi
bé. Adéu, Clara. Hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Siento mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me
visitaban, no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.